La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges. Muy buenos días, queridérrimos oyentes. Estamos aquí una vez más en Radioactivos, este programa que te trae la cultura y toda la música de la provincia de Alicante, además con artistas nacionales, entrevistas a estos grandes artistas que traemos todos los jueves. Hoy es un 21 de marzo, son las 11 de la mañana, tenemos una hora más en Estambul y me presento al otro lado de este micro tenemos a Martín Gil, un servidor, que os va a acompañar durante 30 minutitos. Y al otro lado de la pecera, con unas manos capaces de tejer kilos y kilos de lana, de realizar macramé con los ojos cerrados y vendados también, de realizar pues monumentos históricos españoles con punto de cruz, tenemos nada más y nada menos que al genuino Emilio Martínez, que nos va a acompañar hoy con esas manos tan delicadas para controlar los faders de la mesa de sonido y hacer que hoy todo suene estupendamente. Traemos un programa muy fresco, con J, y vamos a darle paso ahora a la sección esta que tenemos siempre de efemérides, que se llama Tal Día Como Hoy, y ahora a la vuelta os desvelo qué gran artista tenemos hoy aquí en Radioactivos. En 1963, tal día como hoy, se cierra la prisión federal de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, que durante su historia contó con algunos de los más peligrosos prisioneros civiles, incluyendo Al Capone. En 1965 comienza la marcha por los derechos civiles encabezada por Martin Luther King de Selma a Montgomery. Y en 1990, un 21 de marzo, tal día como hoy, Namibia y finalmente se convierte en Estado soberano al proclamar su independencia tras 75 años de colonización sudafricana. Y en 1994, tal día como hoy, La Lista de Schindler de Steven Spielberg logra 7 Oscars y Belle Époque del español Fernando Trueba es premiada como mejor película en lengua no inglesa. Y hasta aquí las efemérides de este gran día de hoy, de un 21 de marzo, estamos a jueves. Os recuerdo que además de encontrarnos en la sintonía en Elche, en el 99.5, también nos podéis encontrar a través de las redes sociales, ya sea en Facebook, a través de Radioactivos Frecuencia Modulada o en su cuenta homónima en Twitter. También en un portal magnífico que tenemos en WordPress, que hemos abierto para donde colgamos los podcasts, que podéis encontrar desde la temporada pasada hasta esta temporada, por si queréis deleitaros con todos los artistas que hemos traído. Y este magnífico WordPress es www, por fin lo digo bien, gracias, aleluya, www.radioactivosfm.wordpress.com. Y bueno, como anunciaba en un principio, el programa de hoy traemos una entrevista muy fresca a un grupo que está ya empezando ahí a darlo todo, vamos, que va a ser el grupo revelación de este año, si no es ya, que se llama Charango, es un grupo catalán y que nada, emprendieron ese largo viaje, haciendo un poco aquí una referencia al título de este álbum que tienen, que se llama Benvinguts al Nou Viatge, al Llarg Viatge, perdón, en diciembre de 2010. Y hemos estado entrevistando a su cantante, a Alguer, y estas son las declaraciones que nos ha hecho. Pero vamos a darle paso más tarde a las declaraciones, perdón, he tenido aquí un pequeño lapsus, esto de cuestiones del directo, y vamos a darle primero paso, ahora sí, a la canción, una canción que a mí me gusta mucho de este álbum que hacía referencia antes, que se llama Benvinguts al Llarg Viatge. Álbum que cuenta con una canción que se llama Bola, que es magnífica y que a la vuelta desvelaré, pues vosotros prestar atención porque además de los propios Charango hay otros grupos que se introducen y colaboran en esta canción y a la vuelta desvelaré cuáles son estos artistas que colaboran en la canción.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles.
Caduc els ulls, mal temps i fred, que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg.
He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada.
I he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell, la nit descalça.
Mandou
De caminar illes perdudes, països inversemblants, he despedit boscos, fullets i fades. S'han apagat mil i una nits darrere l'aigua clara.
I no hi ha sol, ja s'ha gastat tantes vegades. Pot morir ell com néixer del mar. I jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te.
Caruc, els ulls, mal temps i freds, que haré somiat amb tu un viatge llarg.
He robat el circ sencer, tota la màgia per regalar-te. He assaltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada.
He seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits.
T'he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit. I tu tens tota la màgia, d'on l'has tret? Quin és el secret? Torna'm-la quan no hi és, la trobo a faltar. On estan els 40 lladres?
He dut tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit. I tu tens,
tu tens
tota la màgia, d'on l'has tret? Quin és el secret? Torna'm-la quan no hi ets, la trobo a faltar. On estan, oh no, els 40 lladres?
Vine, són un de la ciutat, tots els contes que sé. Vine, camina, si vols tenir marxa.
Pues en esta canción de Charango que estaba sonando, que se llama Bola, participan nada más y nada menos que, entre otros, pues La Pegatina y Bongo Botraco, además de Itacabán, Gertrudis y un largo etcétera. Pero me quedo aquí con La Pegatina y Bongo Botraco porque son artistas que por Radioactivo ya han pasado. Así que ya sabéis que a través de la cuenta esta que tenemos en WordPress, que la vuelvo a repetir, www.radioactivosfm.wordpress.com, podéis encontrar las entrevistas que le hicimos a estos dos grandes grupos, tanto a La Pegatina como a Bongo Botraco. Y ahora sí que, sin más dilaciones, vamos a pasar a esta gran entrevista que le realicé al Ger, al cantante de Charango, y que dice así.
De Mi Culcha al Llar Viaje es el título de vuestro disco. ¿Cuál es el viaje más largo que ha realizado hasta ahora Charango?
Doncs una mica el viatge llarg que perseguim és el viatge cap als somnis, no? El poder compartir la música cada dia amb més gent, que aquesta música ens porti a viatjar, a conèixer nous llocs, noves cultures, i estem molt feliços, sentim molt privilegiats de poder-ho fer i de que la música estigui, doncs, fent de volant a les nostres vides i descobrint-nos el món, no? I amb això estem molt contents.
¿Y cómo le explicarías a algún conocido tuyo la música que realiza Charango?
Doncs amb Charango fem una mica el que ens dona la gana i intentem barrejar les músiques que ens agraden. Ens agrada molt que la gent ho pugui ballar, s'ho pugui passar als concerts, tant si coneixen el grup com si no el coneixen, i intentem, primer de tot, passar-nos-ho bé nosaltres, i és l'única cosa que medeix quin tipus de música fem, no? Quan al local d'assaig surt alguna cosa que ens agrada, ens la fem. no sé, en termes generals barregem salsa, barregem reggae, ritmes molt llatins, però també amb una mica de punk i rock en directe, ho barregem una mica tot.
A lo largo del disco encontramos además bastantes referencias circenses. ¿A qué se deben estas metáforas?
Doncs el món del circ ens explicava molt bé unes quantes coses que nosaltres, unes quantes idees que ens agraden i unes quantes coses que nosaltres ens agradaria explicar, no? També el circ té aquesta idea d'anar a buscar la gent allà on es trobi i dins de la nostra societat, que tots vivim d'una manera molt semblant, doncs hi ha grups de gent, no?, com els del circ, que en comptes de tenir potser un lloc fix, una hipoteca fixa i petits trajectes cada dia de casa a la feina amb el mateix cotxe, no sé, una mica atrapats com estem tots, doncs hi ha equips de persones, com per exemple els del món del circ o els grups de música, que es dediquen a viure d'una manera errant, no?, nòmada, portant un espectacle de poble en poble amb la voluntat d'il·lusionar una mica tota aquesta nostra societat, no?, i aquesta idea ens encanta. I per les lletres, mira, ens ha sortit per tot arreu. Al principi una mica ja de manera inconscient i al final s'ha convertit com una mica en la insígnia del grup, no? Però bueno, el circ té moltes coses que ens fascinen i ens agraden i aquesta és una d'elles.
Es un hecho notable, ¿no?, que Charango se nutre bastante de esta, pues, estas relaciones del circo y además del arte callejero. Pero actualmente, ¿cómo se vive el arte en la calle en la ciudad de Barcelona?
Doncs, per desgràcia, no es viu, no? No sé, vivim en una ciutat, Barcelona, que des de fora té una imatge, perquè nosaltres quan anem pel món i diem que venim de Barcelona se'ns obren les portes a tot arreu, no? Però a dintre és molt diferent, no? És com una espècie de gran mentida, perquè a Barcelona la ciutat està totalment morta i és una ciutat que procura molt tenir els carrers ordenats i sense imprevistos per aquells turistes que venen un parell de dies i s'hi deixen la pasta, no? I a vegades sembla que la pròpia ciutat sigui un parc temàtic pels de fora i compti molt poc amb la gent que hi viu allà. Nosaltres hem vist una ciutat, quan la vam descobrir de més joves, estava plena de vida i que tots aquests amics que tenim, que omplien els carrers amb música i amb teatre i amb moltes històries, han marxat i ara estan a altres llocs on sí que es poden fer coses. I jo crec que la ciutat a poc ho està acusant a nivell artístic i bueno, aquesta espècie de capital multicultural que ha pogut ser Barcelona durant uns anys està desapareguent a marxes forçades.
Las herramientas de internet han hecho posible que un gran público reciba vuestra música y además también tenéis una gran presencia en las redes sociales. ¿El futuro musical pasa un poco por las nuevas herramientas que ofrece la tecnología?
Sí, el presente, sí, el present ya pasa por aquí, ¿no? Perquè bueno, és una manera molt, molt, molt directa de tractar amb la gent i com tot el món està evolucionant a eliminar els intermediaris i avui en dia doncs, els músics tracten directament amb la gent que els escolta i això és un vincle molt fort, no? Nosaltres a través de la xarxa hem pogut regalar les cançons sense necessitar a ningú que parli de nosaltres, a ningú que apoyi el projecte, no? Vam començar sense res, compartint la música a internet i va arribar la gent i a qui li va agradar doncs va venir en un concert a veure'ns i així s'ha anat fent gran el grup. Jo crec que és superimportant pel món de la música, però per tots els mons internet està fent que les coses, bueno, que la gent es trobi més ràpid. Al final la gent valora igual si una cosa és més bona o més dolenta, no? Però sí que fa que estiguis molt, molt, molt obert a rebre i a donar. I fa que les coses passin més ràpid i que la gent doncs, pugui triar una mica més allò que vol.
Con la crisis económica actual está en peligro de extinción la música en nuestro país y desde Charango, ¿cómo veis el panorama musical actualmente?
Bueno, el panorama musical está en perill permanent i cada dia més, però és un panorama que pràcticament no està ni reconegut legalment, no? I tenim un país que sembla que ens tingui com a una espècie de gremi marginal, però bueno, d'altra banda està ple de gent que intenta fer cançons, que intenta fer música, està ple de propostes boníssimes, de molts tipus, amb molts estils, i és una mica com una espècie de contradicció, no? Perquè no tenim cap facilitat, però per altra banda està ple de gent amb molta il·lusió que s'hi posa. I bueno, mira, al final les coses es fan per ganes i per il·lusió, i mentre hi hagi ganes i il·lusió seguiran sortint grups de música, seguiran sortint cançons i moltes propostes artístiques, però la veritat és que no ens ho posen gens fàcil.
I fue difícil abrirse paso en esta industria musical tan feroz?
Sí, sí, sí que és difícil cada dia i sobretot perquè arriba un punt, no, en el que tu has de separar el que era la teva vida amb si et vols dedicar directament a la música, doncs hi has de dedicar moltes hores i això fa que t'hi hagis de llençar de cap sense poder-ne viure, no? I jo crec que el món de la música està ple de somiadors que han après a viure sense diners quasi bé, però no és fàcil, però també és un món molt, molt, molt agraït i llavors és normal que sigui un món viu.
¿Hoy en día consideras que es necesaria la distribución comercial de discos para poder rentabilizar este trabajo que realicen los músicos?
Doncs és l'eterna pregunta, no? És necessari fer discos, no fer discos? A nosaltres ens agradava la idea de treure el disc físicament també per donar-li un valor afegit, no? Per portar-lo una mica al romanticisme de l'objecte de tenir el disc, de guardar-lo a casa, de deixar-li a un amic, no? Una mica com portar-lo al món real. I aquesta idea és una idea romàntica. Potser avui en dia és una mica inútil, però jo crec que la gent del món de la música també té molt, no? Aquest culte al disc i a l'objecte, però evidentment avui en dia per on corre més ràpid és per la xarxa i és una cosa que està deixant de ser tàctil, no? Que està passant està en una xarxa, no? En una gran base de dades que és internet i allà està tot. Però bueno, el dia a dia unirà decidint això.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri.
Y seguimos aquí en Radioactivos, el programa que te acerca a toda la cultura y la música de la provincia de Alicante. Y volvemos ahora a traer aquí esta sección que teníamos un poco enterrada, que es la de la noticia cultureta. Y es que hoy traemos una gran noticia, además aderezada con un gran audio que traigo, y es que nada más y nada menos que Miguel Campello, el antiguo cantante de la banda El Bicho, que lideraba él, va a sacar un nuevo disco llamado Chatarrero 2, la continuación del Chatarrero 1 que tenía anteriormente. Este disco va a salir a la venta el 16 de abril, y el 19 de abril estará en la FNAC firmando discos y presentando este disco. Disco que además cuenta con un single que se llama Gallos de Pelea, y que nosotros traemos aquí a Radioactivos un audio que nos cantó a capela el año pasado cuando ya le entrevistamos en Radioactivos y que suena así.
La vida son puñados de segundos pasan rápido, la vida está muy rápida, no me lo explico, yo llamo a grito y nadie me contesta, no me lo invento, aquí viví mucho del cuento y nadie protesta, dime si tan servió para algo. Y apuntes que cogiste, y esta es la vía que me queda, primo, que me queda, primo. Y esta es la vida que me queda a mí, de aquí para allí, de allí para aquí. Y esta es la vida que me queda a mí. El fade out de la canción.
Y con este fade out de la canción seguimos aquí en Radioactivos. Ya sabéis que forma parte del single del nuevo disco Chatarrero 2, que se llama Gallos de Pelea, este single, y que lo podéis encontrar a través de YouTube y comparar pues el audio esta capela con la instrumental ya aderezada, vamos, digamos. Seguimos aquí en Radioactivos, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a darle continuidad y vamos a darle paso ahora a la siguiente parte de la entrevista que realicé a Charango.
¿Qué proceso de creación lleva una canción de Charango?
Doncs amb Charango tenim sort perquè a tots els membres del grup ens agrada molt escriure i això és molt bo perquè arriben moltes cançons de mans diferents, no? I jo crec que a tots ens enriqueix molt que treballem junts cançons que creen els altres o, bueno, al local d'assaig molta gent diferent hi porta cançons i llavors entre tots les acabem de vestir. I això jo crec que ens ha ajudat molt a trobar un punt comú, no? Una mica treballar aquella veu en la que tots ens hi sentíssim identificats i al final jo crec que això també ens ha donat una búsqueda que tenen molts autors, per exemple, literaris, no? Que busquen una veu literària, una veu que expliqui aquella novel·la, una veu concreta, no? I el fet de nosaltres fer cançons molta gent diferent ha fet que necessitéssim buscar aquell punt on tots ens hi sentíssim identificats i això ha estat molt maco. Normalment és un que comença escrivint una cançó, arriba al local i llavors entre tots l'acabem de construir.
¿Las musas solo acuden cuando uno está trabajando en ello? ¿O cómo os vienen? ¿Qué fuentes de inspiración tenéis a la hora de...?
Home, Sí, home, normalment quan portes temps escrivint cançons o escrivint o algú que pinta pintant, no? Ja vas pel món sempre amb els ulls oberts recollint idees i nosaltres intentem escriure, bueno, com tothom, no? Parlem del que ens envolta, d'allò que ens preocupa, i allò que ens preocupa són des de fets socials com a col·lectiu fins a coses molt personals i molt sentimentals, no? I una mica intentem escriure allò que ens passa, però bueno, sempre anem amb els ulls oberts perquè a tot arreu hi veiem cançons.
Dentro de este disco encontramos auténticas joyas acústicas, pero hay que remarcar una canción, la de Bola, que cuenta más con un montón de colaboraciones de artistas muy reconocidos dentro del mundo de esto que llaman el mestizaje. ¿Fue difícil contar con ellos y cómo nació esta canción?
Doncs comptar amb ells va ser molt fàcil, exageradament fàcil, i això sempre ho expliquem molt feliços perquè nosaltres encara portem poc temps aquí en el món de la música com a xarango i de fet, bueno, per estils de música sempre et trobes amb una sèrie de grups que més o menys doncs, fas coses complementàries o semblants i nosaltres aquell, bueno, vam estar tot un any fent gira abans de poder gravar el disc perquè encara no teníem els diners i durant aquell any doncs, anàvem coneguent a músics i a grups i els vam enredar tots i tothom es va apuntar, no?, a un bombardeig, i això és guai perquè ens han ajudat molt de seguida i tothom sempre té una mà estesa a col·laborar, no? És com que tothom té molt clar que si ens ajudem les coses són més fàcils per tothom i és molt maco que passi això perquè, bueno, de fet vivim en una societat molt competitiva, no? I això ensenya que hi ha altres maneres de fer.
Remarcar un poco, ¿no?, dentro de esta competitividad, a lo mejor que encontramos en otras profesiones, dentro de la música sí que hay más una hermandad, ¿no?, y un poco el empujar a nuevos artistas que están emergiendo. Entonces, ¿os sentís arropados por la escena musical actual de nuestro país?
Sí, sí, totalment. Ens sentim a dintre d'una gran família, no? Jo crec que també no hi ha cap camí fet i tothom se l'ha d'inventar una mica el camí per tirar endavant en el món de la música i com que la gent que s'hi està dedicant des de fa més temps, doncs ha travessat tota aquesta incertesa abans, no? Per on comencem, com movem el grup, tot això, doncs són molt conscients de que l'experiència que ha agafat un mateix serveix als altres i això és molt bo, i a nosaltres ens ha ajudat molt tothom.
Con un solo disco ya cosecháis el premio al mejor disco del año, mejor disco y mejor grupo revelación otorgados por el público en los premios en The Rock de este año. ¿Cuesta poner los pies en el suelo con tanto reconocimiento?
Sí, és increïble, eh? Si repassem el que ens ha passat a nosaltres en poc més d'un any, realment és brutal i és increïble. Ens sentim sobretot molt privilegiats i bueno, és això, no? A la que repassem l'any i recordem el dia que traiem el disc, el dia que el presentàvem i com han anat succeint-se tots els concerts, com la gent s'ha anat acostant, tothom s'ha fet aquestes cançons molt seves, doncs sabem que ha passat una cosa que és molt difícil que passi i bueno, nosaltres contents i intentar tornar aquest agraïment seguint escrivint cançons i tornar-les a compartir amb aquesta gent.
Dentro de vuestros futuros proyectos, los más próximos que tenemos, se encuentra la nueva gira llamada Música en Revolution, donde visitaréis entre otros países Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra. ¿Da vértigo subirse al avión y llevar vuestra música al extranjero?
El primer dia que vam sortir a tocar fora, que va ser a França, va ser brutal perquè ens vam adonar que de cop el món se'ns feia gran, no? I sempre dubtàvem molt de què passaria sense les lletres, no? Què passaria quan cantéssim en un lloc on la gent no ens entengués, però evidentment aquesta por és una por que va desaparèixer al primer moment perquè la música és un llenguatge universal i la gent, bueno, més nosaltres que fem una música molt festiva, la gent connecta de seguida. I de fet és com una por que teníem molt nosaltres i era molt infundada perquè aquí a Catalunya i a Espanya doncs sempre s'ha escoltat música en anglès, per exemple, sense entendre-la, no? I a la gent li agradava o no li agradava i llavors era com que teníem un dubte que realment no havíem de tenir, no? I el fet aquest de que la música ens estigui portant a viatjar i que unes quantes cançons que hem escrit això, no?, un grup d'amics, doncs estiguin començant a ser cantades per tot arreu és una sensació molt bèstia.
¿Y notáis diferencia con el público extranjero, digamos, cuando recibe vuestra música con respecto al español? ¿Veis que hay una predisposición quizá a conocer nuevos grupos que aquí en España, si no tenemos un cartel conocido, igual cuesta más arrancar a la gente a que vaya a ver un concierto de gente desconocida?
Sí, sí, totalment. A l'hora de rebre les cançons la predisposició és molt semblant i això ens fa molt feliços perquè les sensacions d'estar tocant aquí o a fora són molt, molt, molt iguales i no sé, una mica et parla de que al món formem tots part del mateix vaixell, no? I que les persones arreu són molt receptives a tot, no? Però sí que, per exemple, nosaltres l'hivern passat aquest vam estar a Dinamarca, a Copenhagen, que és un lloc que no havíem anat mai, i vam tocar en una sala en la que s'havia de pagar entrada, i la sala es va rebentar a tope, i era el primer cop que anàvem allà, i clar, això ens va sorprendre molt, no?, perquè aquí a Espanya i a Catalunya, però bueno, a tot Espanya passa això, si la gent no coneix molt, molt, molt el grup, no hi van. I és molt fort, no?, perquè hi ha altres països que sí que s'ha cultivat molt més la cultura d'anar a consumir música en directe abans d'anar-te'n a una discoteca on et posen cada setmana les mateixes cançons, no?, i això sí que ho notes molt i penses, bueno, fa molta enveja, no?, fa molta enveja que hi hagi llocs on la gent és capaç d'anar a descobrir grups i que ho miren, no?, si aquest cap de setmana toquen aquests allà, d'on venen, què fan, i bueno... van al concert i connecten, i això és molt fort, perquè no sé com s'hauria de fer perquè aquí arribéssim a aquest punt. Potser no hauríem de mirar tant la tele.
Benvinguts al llarg viatge.
Y hasta aquí la entrevista de Charango que realicé, pero no terminamos todavía el programa porque todavía nos quedan esas secciones que tenemos en Radioactivos, y vamos a darle paso ahora a esta primera sección que tenemos, en la que le preguntamos a nuestro artista invitado qué tres discos se llevaría a una isla desierta.
A ver, quins tres discos m'emportaria a una illa... És molt difícil això, eh? I si hi ha internet a la illa deserta, ja no m'emportaria els discos.
Pues esa ha sido la respuesta, no se iba a tres discos, sino internet para poder tener pues toda la música a su alcance. Seguimos con las secciones antes de que se nos acabe esta media horita que tenemos aquí en Radioactivos y continuamos con otra sección más, y en esta sección es el hipertest, que vuelvo a matizar un poco en qué consiste esa sección, y es que realizamos una tanda de cuatro preguntas que tienen que ser respondidas de la forma más ágil y rápidamente posible y con títulos de sus canciones o de sus álbumes.
Un viaje suena a...
A Charango, ahora mateix.
La mejor época para ir al circo...
Cada día.
¿Un charango es?
Es un instrumento peruà dels Andes, pero que nosotros l'hem convertit en una manera de vida.
¿Y la receta para la crisis?
Alegría y revolta.
Y este es el magnífico hipertest que nos dejaba Charango, con unas respuestas muy rápidas y contestadas, pues eso, de forma muy ágil. Continuamos y vamos a darle paso ahora sí que sí ya a esta última sección que tenemos en el programa, en el cual el artista invitado pues deja una pregunta para el siguiente artista invitado. Normalmente pues no conocen quién va a ser el siguiente artista, dado que tampoco en Radioactivos conocemos quién va a ser el próximo entrevistado. Y en este caso pues Charango tenía que responder a la pregunta que le dejaba Beas Corpus.
¿Qué futuro le ve al incipiente mercado del vinilo, por ejemplo, en la música?
Oh, doncs és complicat, però el vinil té allò que dèiem abans, no? Que hi ha molt de culte a l'objecte i que és una mica la idea de portar la música al món real, que està desapareguent del món real. I els DJs, per exemple, o el món del hip-hop l'estan aguantant molt. De moment sembla que això, que la gent se l'estima el vinil, o sigui que aguantarà encara.
Pues a nosotros ya no nos queda más tiempo, solo recordar también que hicimos la vez pasada un programa de vinilos que nos podéis encontrar a través de las redes sociales, ya sea en Radioactivos Frecuencia Modulada, en Twitter o en Facebook y también en www.radioactivosfm.wordpress.com. Se despide un servidor, Martín Gil, y al otro lado de la pecera, nuestro querido Emilio Martínez, que os manda un saludo. Sed buenos y devorad la cultura, por favor.
Molta força per tota la gent de Radioactivos, ens veiem pels concerts i que no pari la màquina.
No deixis de caminar.